Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'Àrea de Recaptació es traslladen provisionalment a la sala d'actes municipal. El motiu és la reforma integral de la planta baixa de l'edifici consistorial per racionalitzar i modernitzar els espais. Les obres duraran uns 3 mesos i suposen una inversió que ronda els 200.000 euros. Aquest és el tema d'obertura a l'espai d'informació local d'una jornada com la d'avui, dijous 31 i últim del mes d'octubre. Una jornada marcada tradicionalment per la castanyada, o pel Halloween, o per ambdues coses, si voleu. D'altra banda, una jornada avui festiva a les escoles de l'Escala. I això fa que a l'informatiu fem repàs de les festes que vam fer ahir a la tarda, festes de la castanyada, tant a l'Escolapi com a l'Escola Empúries. Jornada per fer comunitat educativa, amb implicació de pares i mares, especialment a l'hora de coure les castanyes. Bones sensacions en dels vincles creats al Japó després de 15 dies de feina intensa. Els representants escalenques van assistir a l'Assemblea General de l'Associació de Badies Més Velles del Món i també es van reunir amb la seu nipona de l'Agència Catalana de Turisme. Esports, fem avui abans de l'agenda del cap de setmana. Una agenda esportiva de la qual en destaca el partit que enfrontarà el primer equip de l'Escala amb la Jonquera. Feia 3 anys que jugaven en categories diferents i que, per tant, no es trobaven en competició oficial. Els escalencs venen de guanyar el Manlleu i el Palamós. La Jonquera ve de sumar també els 3 punts contra el Sabadell i contra el Mollet. Nota breu per recordar que la pluja d'avui ha fet endarrerir els treballs de la nova senyalització del camí ample, que ha de passar a ser de sentit únic de circulació en direcció del poble cap a Riells. A l'agenda d'activitats repassem els actes del cap de setmana i en l'apartat meteorològic Sergi Corral ens fa la previsió del que resta de jornada d'avui i també per a tot el cap de setmana. El titular apunta núvols passatgers al llarg de tots aquests dies, bonança de temperatura i cap de setmana amb garbí. Ara us deixem amb el Far, segona hora del magazín que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta. En aquesta segona hora es parlarà de mercat sense plàstic, amb trucada a Aurora Pedregosa, presidenta de l'Associació de Comerciants Mercat Municipal de Palamós. En aquesta segona hora, flaix informatiu sobre el Saló Nàutic de Tardor al Cap d'Agde, en presència del Club Nàutic a l'Escala, un recull de l'agenda del cap de setmana i el preu del peix. Sabrem com ha anat a la llotja de pescadors de Tarragona. Això fins a les 6, hora de l'actualitat local. Els dijous, actualitat local, més de cine, amb Jordi Orno. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb la Liginé i Montse Manent, i el control tècnic, Juanjo, també. A les 8 del vespre, els musicals per aquest ordre. Per aquest ordre dels dijous, Connexió Eclèctica i Sound System, i les reemissions a partir de les 11. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Aquí i a...
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies, a les portes d'un cap de setmana en què, malgrat el que pugui passar avui, sembla que la resta serà assolellat almenys a la costa, si més no a la costa, tot i que davallaran una miqueta les temperatures, encetem, arrenquem la darrera hora del Far, que ens servirà també avui per fer un cop d'ull alguna de les activitats de cara al cap de setmana. Algunes, de fet, moltes relacionades amb la gastronomia, que més enllà de les boniatos i els panellets, tenen també el bolet i altres productes com a principals atractius. Per tant, aquells que us agradi el turisme de proximitat, aquells que vulgueu saber què hi haurà a les poblacions costaneres aquest cap de setmana, no us desenganxeu del Far, perquè al llarg de la propera hora, tot just després de conèixer un perfil interessant que ens arribarà des de Xàbia, doncs tindrem l'oportunitat de saber i de proposar-vos coses a fer aquest cap de setmana. Aquesta és l'agenda del Far, que servirà per tancar programa. Si us sembla, però, abans ens n'anem cap a la Costa Brava, ens n'anem cap a Palamós.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
En la lluita contra el plàstic, en la lluita contra la contaminació que produeix el plàstic al medi ambient, a la muntanya i també al mar, hi ha iniciatives que val la pena, on val la pena aturar-s'hi. Hem sentit molt el que han fet els supermercats, les grans superfícies, però el petit comerç, els mercats municipals, també treballen per la reducció i, en alguns casos, la supressió del plàstic com a element de transport d'aliments. Una iniciativa, Cristina.
Doncs sí, l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa la campanya Mercat Sense Plàstic per fomentar l'ús d'alternatives al plàstic a l'hora d'anar a comprar als mercats de la vila. Una iniciativa que compta també amb el suport i la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós. En parlem amb la seva gerent, la Cristina Manyes.
Cristina Manyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, vosaltres també implicats, com ja s'ha explicat moltes vegades, però també en aquest cas, en aquesta iniciativa, que va al punt d'origen del plàstic que ens arriba a casa, sobretot en forma de bossa, no?
Exacte, sí, sí. Hem participat en aquest projecte amb l'Ajuntament de Palamós, amb l'àrea de Medi Ambient i de Promoció Econòmica, doncs, amb aquest objectiu, de reduir al màxim doncs, el plàstic. I nosaltres, doncs, en el tema del peix, el que hem fet doncs, és dissenyar unes bosses isotèrmiques doncs, per poder transportar el peix dintre d'un tàper en aquesta bossa. D'aquesta manera doncs, reduïm doncs, el residu perquè és reutilitzable en aquesta iniciativa el que fem és, per una banda, reduir això els residus i, per altra banda, doncs, motivar el consumidor a tenir en compte el tema de la refrigeració, que és molt important, la cadena de fred, de mantenir-la fins que el producte arriba a casa. I amb aquestes bosses isotèrmiques doncs, resolem aquest tema.
Es van repartir dimarts, han passat dos dies, la gent els ha reutilitzat, veieu que realment hi ha consciència, que ho han vist una iniciativa que hagi agradat i que realment s'estigui ja portant a terme?
Sí, jo vaig assistir al mercat el dimarts i la veritat és el que vaig veure doncs, per part de tots els compradors que hi havia allà, vaig veure doncs, un interès gran en aquest tema i amb moltes ganes doncs, de poder participar en això i aprendre a com poder doncs, reduir aquests residus i ser doncs, més solidaris amb el medi ambient. I aportar aquest granet de sorra, no?, individualment.
Aquesta campanya es va fer, de moment, només el dimarts. Està previst fer-la més dies?
Està previst fer-ho també en el mercat del peix de la Llotja. Ara sí, tenim un mercat allà dintre del mateix recinte on tenim la Llotja i està previst fer allà una altra jornada d'aquest tipus.
Val, per tant, una i una, i en tot cas que els consumidors es donguin per assabentats, no?, una mica.
Sí. És una manera, doncs, d'això, d'ajudar, no?, també a tenir consciència i a donar alternatives, perquè a vegades, doncs, en el dia a dia doncs, no som conscients i tampoc a vegades doncs, no tens prou coneixement per saber com pots canviar, no?, i a vegades amb petits gestos pots contribuir amb grans resultats.
Doncs escolta'm, aquesta és una iniciativa, aquesta és una proposta que ens ha cridat l'atenció, que es va dur a terme el passat dimarts i que es repetirà en l'altre mercat que hi ha a Palamós, en el mercat de cel obert, i a partir d'aquí que sigui el consumidor que prengui la iniciativa de responsabilitzar-se també una mica, no?, d'aquesta respecte al medi ambient.
Sí, exactament, és això que comentes.
Doncs, Cristina, t'agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. És la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, però és evident que això ha estat repartit des del mercat municipal. i qui ho ha repartit són els paradistes. Com ho han vist ells i quina ha estat la reacció dels compradors? Doncs li preguntem a l'Aurora Pedregosa, que és portant veu dels paradistes del Mercat de Palamós. Aurora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una campanya que, bé, us convida a vosaltres, sobretot, no?, els comerciants, que sou els que, al cap i a la fi, acabeu repartint aquestes carmanyoles, aquests recipients reutilitzables.
Sí, bé, va ser una iniciativa de l'Ajuntament, de l'Àrea de Medi Ambient, i bé, doncs sí, nosaltres ara hem agafat el testimoni d'alguna manera per continuar intentant que la gent s'acostumi a utilitzar aquests recipients reutilitzables.
Què us diu la gent quan de sobte li canvieu a l'embolcall del producte que compra?
No, bueno, a veure, és optatiu, no obliguem a ningú, evidentment, vull dir, no, només faltaria. El que passa que potser la gent cada vegada hem d'anar educant i hem d'anar acostumant a que poden venir a comprar amb un tàper de casa seva i nosaltres hi podrem posar el producte a dintre. Poden venir, ja estan molt, molt acostumats a portar les bosses de casa, això ja està força superat. Ara anem al següent pas, que seria això, que la gent doncs pogués portar els seus tàpers, i sobretot el gran descobriment, crec jo que va ser aquest dimarts, va ser les bosses aquestes de malla, per poder posar la fruita, que eren una mica les grans desconegudes, i van tenir molt d'èxit, unes bosses de malla, que tu les pots portar i te posen la fruita, la verdura, es poden rentar, es poden reutilitzar moltes vegades, i a més van molt bé perquè te serveixen per conservar el producte a casa teva dintre de la nevera. Tal com compres el producte, el pots guardar en aquestes bosses, que hi ha una bona respiració i se te conserva molt més temps. I van ser una mica el descobriment, perquè tothom ja coneixia el tàper, ja coneixem les bosses reutilitzables, però aquestes bosses de malla, que són com de tela mosquitera, per dir-ho d'alguna manera, doncs va ser un gran descobriment i la gent els hi va fer moltíssima gràcia.
I, per tant, les veu donar gairebé totes, les que tenia, o no? És a dir, la gent us les demanava.
És que a més va coincidir que va ser dimarts, que és també el mercat setmanal de Palamós, i és un dia que hi ha molta afluència de públic al mercat, i sí, van tenir molt d'èxit. El tàper, ja t'he dit, no sé, el tàper, doncs ja tothom el coneixem, el pot de vidre, però aquestes bosses, doncs la gent molts les descobrien aquell dia, i va ser molt, molt divertit, jo penso que va ser el producte estrella, però va molt bé.
Bueno, una altra bona iniciativa és el de les bosses isotèrmiques per al peix, no? De fet, millorem la manera de transportar el peix. Fins ara es feien bosses de plàstic, si són isotèrmiques, a sobre de reutilitzar i, per tant, reduir el residu, transportem en millors condicions el producte, no?
Però jo és que faria extensió al peix i a la carn, i a l'embotit, a tots aquests productes que per garantir la millor qualitat i que quan tu el menguis estigui en el seu millor moment, al seu millor punt, és no trencar la cadena del fred. Que això encara també costa d'entendre-ho, no? A vegades te poden dir, és que tu has trigat molt, ja, ha fet calor i aquest producte ha perdut qualitat. Això també és important que la gent ho entengui. Aquestes bosses eren molt xules, eren unes bosses precioses, eren xulíssimes, semblaven bolsitos, semblaven, no sé si alguna cosa semblava un bolso. Era molt maco i sobretot molt útil, perquè no trenquem la cadena de fred, que també és molt important, tant del peix com de la carn, com de l'embotit, com tot aquell producte que necessita fred per la seva conservació.
A nosaltres, com a consumidors, com a usuaris, ja coneixem més o menys el que significa l'utilització d'aquest tipus d'embolcalls. A vosaltres, us suposa un esforç, una manera de treballar diferent? És a dir, introdueix algun canvi a l'hora de servir algun client?
No. Bueno, a veure, el que són les bosses aquestes de xarxa, de malla, doncs no suposen res, perquè són bosses que gairebé no pesen. Vull dir, tu les poses a la balança i no es mou, no pesen. Són molt fines i no pesen. Quan te venen amb tàpers i així, doncs clar, has d'introduir la tara, no? La tara i has d'estar pendent. Però bueno, tot és acostumar-se, eh? Vull dir que és qüestió d'habituar-se, de que has de fer una tara per no cobrar-li al senyor doncs, els 300 grams que pesa el tàper, no?
I tant.
L'embolcall. I una mica és aquest canvi i estar pendent, però crec que a la llarga tots ens acostumarem perfectament a utilitzar, a treballar d'aquesta manera. A més, és que va molt bé, vull dir, és molt pràctic, és molt higiènic, i també substitueix molt les tercetes de plàstic que estem acostumats a donar també tant al peix com a la carn com a l'embotit.
Doncs recordem que aquest proper dissabte podeu participar d'aquest taller on s'elaboraran bosses per anar a comprar amb roba reutilitzada i que a partir d'aquí és cosa de tots posar-nos-hi. Aurora,
sí, nosaltres de recordar-ho i vosaltres d'anar continuant insistint també.
Doncs ho seguirem fent. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Adéu, Ros, molt bona tarda.
Bona vespre.
Què estaves escoltant, aquest darrer tram d'entrevista que fèiem?
A última hora, sí, he escoltat un trosset.
I què et sembla, com a pescador?
Home, tot el que siga llevar plàstic, això és bo.
Us presento, és l'Amadeu Ros, és pescador, pescador d'una barca d'arrossegament a Xàbia, però a més és president de l'Associació de Barques de Vela Llatina. I tot just demà està previst que s'iniciï a Xàbia la 13a trobada de barques tradicionals d'aquesta població. Per tant, a través de la vela llatina, a través de la pesca, a través de l'afició, a través de la feina, el contacte amb el medi ambient i amb la sostenibilitat és present. Amadeu.
Sí, sí. Ja anem per la trobada número 13 i sembla mentira.
Per què?
Per què? Perquè hem passat uns anys sense donar-nos compte. Mm.
Que ens fem grans, vols dir, no? Una mica?
Sí, sí.
Escolta'm, la vela llatina que aquí, si més no, almenys aquí a Catalunya està en un moment de ressorgiment, en un moment de retrobament. Gràcies a entitats homòlogues a la teva que tenim a Catalunya i que treballen molt i molt bé i que fan una feina molt semblant a la que vosaltres feu, no? Que és la de,
sí,
la de recuperar les barques.
Ja fa des de l'any 99 que ens coneixem, que solem anar a les trobades de Catalunya. Mm-hmm. Sobretot anem a la trobada de Cambrils, que és la que més a prop del País Valencià tenim, però que hem estat en la de Calaqués, en la Calella, en la Cala, en fi, coneixem a totes les associacions i a les persones d'allà.
La sensació que tenim des d'aquí és que el patrimoni històric mariner a la zona vostra, a la zona d'Alacant i de Castelló i de València, però més avall, me vaig cap a la zona vostra, ha estat molt malmès, queda molt poca cosa. El turisme...
Això és catastròfic, és vale. Catastròfic. Per les barques de fusta ha sigut catastròfic. Aquí al País de Valencià, a l'Albufera no, perquè l'Albufera sempre ha hagut barques de vela llatina. Mm-hmm. Però a la resta de ports de mar es va perdre la vela llatina... La vela llatina i l'hem tingut aquest reinventar aquests últims anys, i en part gràcies a les associacions de Catalunya, que sempre ho han tingut molt més present. Però recorde que aquí a Xàbia la nostra família eren de Calafats. Uh-huh. I l'any 80
sí,
vam fer l'últim llaüt, vam construir l'últim llaüt i el vam aparellar de vela. D'allò que se'n recordava mon pare i mon tio, que eren nascuts en els anys 20 i 30, d'allò que se'n recordaven, que duien els llauts de vela. O sigui, que la van haver de reinventar en els anys 80. Però va ser una cosa puntual i res, els llauts pues, van afonant-se, van perdent-se, pràcticament no queden barques de fusta al País Valencià.
És a dir, les que vosaltres recupereu són les poques que queden i si se'n volen fer més, a construir-les de zero.
Sí, sí, sí. El que estem fent és aguantant conforme podem en subvencions, en loteria
clar.
I això.
Perquè, clar, això és una calarada, és a dir, recuperar una barca d'aquestes no és econòmic, malgrat que es faci des del voluntariat alguna de les feines, hi ha coses que són impepinables, la fusta cal, els materials s'han de comprar, és a dir, que
sí,
això,
sí,
té, això té un cost.
És molt car, per això molta gent se n'ha passat el poliester i per compte de tindre un llautet, pues té una lanxa motor que li val menys diners i arriba navegant, arriba en uns minuts allà on vol anar, però clar, no, això no és el mateix, ni per comparança.
De fet, la vela llatina té un encant, l'altre dia ens ho parlaven des d'aquí, té un encant que no té, evidentment, qualsevol altre tipus d'embarcació de fibra, per molt moderna i molt estudiada que estigui, no?
Sí, sí, és una cosa tradicional, és una cosa que t'ompli la vista. No és igual un veler de materials moderns que mirar una barca de vela llatina. És un món a part.
I en el vostre cas, les administracions us ajuden o no? És a dir...
Sí, tenim una subvenció de l'Ajuntament.
De Xàbia.
I anem fent alguna cosa, sí.
Però sempre lluitant contra el
problema. A part d'això, en conselleria no tenim res. I a part d'això, conselleria ens cobra l'amarrament al port, doncs... així n'estem de mal.
Jo ara feia memòria, quan abans d'entrar i de començar feia memòria a Xàbia, que sembla que el turisme s'ho hagi menjat tot. És a dir, en el vostre cas i en les vostres poblacions d'entorn, el turisme més salvatge sembla que hagi fet desaparèixer de les platges, de les costes, de tot arreu, tots aquests vestigis de història, no? Tots aquests vestigis de passat. És una visió encertada o és una visió incompleta?
No, és completament cert. Completament cert que les platges allotjaven les barques i des dels anys 60 cap aquí, que els que allotgen són turistes.
Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, quantes barques esteu recuperant ara?
Ara dos.
Dos?
Sí.
Dos llaüts?
Sí, dos llaüts, sí.
Són llaüts perquè és el que queda o és que la barca que hi havia a la vostra zona... Ho dic perquè avui veient imatges, és una barca una mica més petita de la que tenim per aquí a Catalunya, per aquí al nord.
No, tots els llaüts són llaüts en general, n'hi ha de grans i de menuts. Estaven els bussis, els bots, els llaüts. Això depèn de com hagi tractat el temps i l'espai del port, pues, la disponibilitat d'espai, poder amarrar el llaüt... En fi, és també cosa del propietari. Si el propietari té ganes i té ganes de gastar-se diners i té gust, pues, tindrà un llaüt més gran que altre. Bé. I altre que no.
És a dir, que l'embarcació és la mateixa que hi havia aquí, l'única cosa que, bueno, en funció del que diu el propietari o de la disponibilitat d'aquest, sí, té un volum o un altre.
Sí.
Demà comença aquesta trobada. Ve gent d'on? D'on heu pogut aplegar gent?
Bueno, hem quedat... el nostre centre neuràlgic és la llotja del peix del port de Xàbia. Aquí és on fem els àpats i ens reunim i fem les assemblees. I aquí també tindrem els llaüts amarrats a la riba, així al costat, entre la fàbrica de gel i la llotja del peix.
Quants hi ha previstos que vinguin?
Segur, el llaüt Francisco de l'Escala, de l'Enric Panoi.
Sí.
I després un altre llaüt de Cambrils, del Jordi Piqué. I també vindrà el Gerard Martí, el director del Museu d'Història de Cambrils. Mhm. I a part d'això, pues, també ens visitarà, que encara no el coneixem, a Pasqual Horts, Pasqual Horts de l'Associació Cultural El Caero, de sí. Santa Pola, que una associació que ha nascut fa pocs mesos i durant aquesta trobada ens coneixerem i compartirem informació i tot això.
De fet, informació, experiències, ajudes... Què és això? Clar, perquè aquí és que qui parlis amb qui parlis, sovint sempre esteu en situacions similars, alguns millors amb alguna cosa, d'altres millors amb d'altres, però al final tothom té una pota del taburet que no acaba de voltar rodona.
Sí, estem en precari. Sempre estem en precari. Bueno, és igual.
No, home, no.
El cas és que fem la trobada... Reunim a la gent, torrem peix, farem suc roig, farem fideuà, arròs a banda... Al llarg de 3 dies farem tots aquests menjars. Si és que si voleu vindre,
i tant,
ens podeu acompanyar.
Doncs mira, no dic que no. Serà un viatge una mica més llarg del que habitualment fem, però no serà perquè Xavier no s'ho mereixi. Vull dir que no et dic jo que no. Escolta'm, i la gent... La, més enllà de la gent d'altres entitats, la gent que viu a Xàbia, els veïns, estan implicats, sí, o no?
Alguns sí, alguns sí.
Si teniu ajuda, ells, tens ajuda.
Són famílies de mariners, altres han deixat la mar, però més o menys tota la gent de Xàbia han tingut relació amb la mar de fa temps o d'ara.
I a més presentareu el llibre Corraleros de Begur, del qual en vam parlar fa uns dies aquí al programa,
Sí, els Corraleros de Begur, que va ser... Això ha sigut el Juan Codina, que és un professor de la universitat que està jubilat, sí, i es dedica, pues, a bussejar en les biblioteques, en els arxius i tot això. I va trobar una cita de l'arxiu parroquial que, on estava citat que dos llaüts de Begur estaven treballant al corall en el Golf de Vera en el segle XVIII, sí, a finals del segle XVIII, i resulta que navegaven cap a Begur per anar a passar la festa al poble durant el mes d'agost, i es va agarrar un temporal aquí davant del cap de Sant Antoni, un temporal de gregal o de llevant, com sol haver, bueno, solia haver abans a l'estiu, un temporal de llevant, i un dels llaüts va naufragar. Es va perdre, els mariners es van ofegar, i l'altre llaüt els va buscar, no els va trobar, van vindre aquí a la platja de Xàbia, i van aparèixer dos cossos. I aquests dos cossos els van soterrar a l'ermita de Loreto d'aquí del poble de Xàbia. I aquesta és la història. O sigui, que en el segle XVIII els catalans de Begur corrien al Mediterrani amunt i avall, igual que feien tots els mariners de la Mediterrània, córrer amunt i avall per guanyar-se la vida.
Sí, senyor, i no hi havia unes fronteres que físicament no hi són, però sembla que mentalment ens hem autoimposat nosaltres mateixos,
Exactament. És que mires les barques de Catalunya d'Or, del Rosselló, sí. I són exactament iguals que els llaüts de Màlaga, d'Andalusia, que són iguals.
Escolta'm una cosa, Amadeu, m'haig d'aturar 3 minuts, però no marxis, no pengis. En 3 minuts, després de 2 quarts, seguim parlant d'aquestes embarcacions i de moltes altres coses, vale?
Molt bé, gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estem parlant avui amb el president de l'Associació de Barques de Vela Llatina de Xàbia, és l'Amadeu Ros, que a més de ser president de l'associació és pescador d'una barca d'arrossegament. I avui que precisament hem parlat de la relació entre pescadors i científics arrel d'aquesta primera trobada que es va fer ahir mateix a Galícia per intentar trobar aquest punt d'acord, l'Amadeu, ens diuen, Amadeu, l'Àgueda, que és una bona amiga i una col·laboradora del programa, que tu ets un bon exemple de la predisposició que teniu, sobretot alguns pescadors, per col·laborar amb el món científic.
Sí, sí, així és, així és. Precisament la setmana passada vam tindre la desgràcia de agarrar un dofí que estava mort en el fons, va vindre junt amb la sàrcia, i devia d'estar feia pocs dies mort, perquè no feia bon encara, i van cridar a la Universitat de València, al Departament de Zoologia, i van vindre a replegar-lo. I això, doncs, pues, altra gent el que fa directament és tornar-lo a tirar i ja està.
Em diuen que perquè tu has sabut entendre la importància de que els científics treballin conjuntament amb vosaltres i de que es pugui fer mostra de tot el que hi ha, de tot el que es troba, de tot el que es treu, de tot el que es coneix.
Clar, nosaltres estem tot el dia, bueno, estem tots els dies en contacte amb la mar i veient tot el que hi ha i el que deixa d'haver. I els científics, pues, saben les seves coses. No tenim una bona relació fa uns anys, perquè sempre els mariners ens han vingut en la vara des de les administracions i estem escarmentats, però ara és diferent.
Però és diferent perquè la situació és molt greu. Quina visió en tens tu des de la teva embarcació? És a dir, la situació és certament alarmant i molt preocupant, també aquí?
Bueno, preocupant. Depèn del grau de port que tingues. És preocupant, jo no sé. És possible que sí, perquè actualment estem la meitat de les barques de pesca professional de les que havia fa 15 anys, la meitat, i la producció no augmenta. O sigui, no hi ha més peix, ni més gamba, ni més marisc que fa 20 anys. I l'esforç s'ha reduït a la meitat. Alguna cosa està passant.
Tu et dediques bàsicament a la gamba roja, en diuen.
Sí.
I aquí tampoc la gamba no recupera?
No. O sigui, unes captures de fa 20 anys podien ser 40 quilos de gamba al dia. I ara en aquest moment estem en 15 i 20 i 25 i el dia que arribem a 30, pues, se m'ha dit.
Però
no sabem què és el que està passant.
Però sembla que les solucions apuntarien a la reducció de l'esforç pesquer. No sé com ho veieu vosaltres, però aquí...
Aquesta és la solució fàcil per als polítics. Aquesta és la solució més fàcil de totes. Llevem les barques i, en teoria, el peix augmentarà, l'estoc de peix augmentarà, l'estoc de gamba... Però no és això el que està passant. Que sigui que hi hagi una alta contaminació, que sigui que de les pluges els camps s'han llevat i tots els nitrats, i els fosfats i tota la química ha anat a parar a la mar. Això ho han dit els mariners artesanals que treballen prop de terra, a la sàrcia, el peix d'escata i el peix de pas. Diuen que prop de terra no hi ha un peix, que la mar està enverinada. De la química de terra.
Aquí, ara fa uns dies, la teoria era un tant diferent a aquesta que tu apuntes ara. I, de fet, és un informe que no s'ha fet mai, un estudi que no s'ha realitzat encara i que no sé si al final es podrà fer perquè hi ha gent que comença a estar molt interessada en poder-ho mirar. La teoria és que la sobre... depuració de les aigües dels rials, les rieres, les aigües de les poblacions, la sobredepuració ha esterilitzat el mar, és a dir, que aquesta cosa de que el mar és transparent i que allò que ens veiem als dits dels peus i que ja no arriba en cap mena de producte des de terra a mar nociu, bé, doncs és tan poc que arriba que al final tampoc no hi ha aportació de proteïna i que, per tant, això ha fet que, bueno, que hi hagi menys menjar, menys aliment, menys fitoplàncton, menys... i que s'hagi començat a deteriorar la cadena.
Que les aigües arriben depurades és lo de menys. És lo de menys, això. Això és de caixó. Les aigües deuen arribar depurades a la mar. però quan ve un temporal de pluja, de gota freda i de tot això que ha passat aquestes setmanes darrere, què és el que ha passat? Que ha anat tota la mar. Fang, cotxes, contenedors, la química dels camps, tot ha anat a la mar.
Ja.
Jo,
Sí, sí, no, no. I,
tu també ho has vist?
Sí, 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 sí. I aquí, de fet, la setmana passada, no amb tanta virulència com vosaltres fa tres setmanes, però aquí també la setmana passada, dimecres passat, vam tenir uns aiguats molt importants a tota la costa catalana i certament ens va passar això. Vull dir, aquí, al poble on estic jo, que és Arenys de Mar, els cotxes van quedar frenats amb un soterrani. Si no arriba a ser pel soterrani, arriben a mar. Vull dir que sí, sí, que això és així. I al final això acaba generant doncs aquesta mortalitat o aquesta desaparició dels peixos. Escolta'm, ens queden moltes coses per xerrar, però jo crec que ho podem deixar per un altre dia. Per exemple, un dia que puguem parlar de com ha anat la trobada que feu aquest cap de setmana. Et sembla que ho fem així, Amadeu?
D'acord, la setmana que ve parlem, sí.
Vinga, doncs escolta'm, la setmana vinent ens busquem i ens trobem. Amadeu, que tinguis un bon cap de setmana, que vagi molt bé la trobada i a la mínima que tinguem fem una escapada i ens veiem.
Molt bé, molt agraït que hàgiu contactat. Moltes gràcies.
A tu, fins la propera, a reveure. És un pescador de Xàbia i president d'aquesta associació de barques de vela llatina, explicant-nos la trobada i valorant-nos la situació del mar.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I si ahir parlàvem del Saló Nàutic de València, ara parlem d'un altre Saló Nàutic, un que s'està fent a França. Cristina.
Sí, és el Saló Nàutic de Tardor a Cap d'Agde, que va començar ahir i que s'allargarà fins aquest diumenge 3 de novembre. És una cita que any rere any compta amb la participació del Club Nàutic L'Escala, i si et sembla en parlem amb en Raimon Roca, que és vicepresident de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i també director general del Club Nàutic L'Escala.
Raimon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, i què hi porteu? Què hi promocioneu allà? Quina és la nostra targeta de presentació en aquest Saló Nàutic?
Sí, a veure, és una mica curiosa, perquè de fet el que fem és anar-hi conjuntament amb una societat de regates d'Agde, de Cap d'Agde, que està just a sota Passet, aquí al sud de França.
Sí? Ui, sembla que tenim problemes amb la connexió única. Rai, em sents? Doncs se'ns acaba de tallar la comunicació amb el director del Club Nàutic de l'Escala, el vicepresident de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístic. Cristina, de fet, estaran fins a aquest diumenge, no? És aquests dies que hi ha aquestes jornades.
Sí, sí, va començar ahir i fins al diumenge doncs hi seran, com bé deia, compartint aquest espai amb la Societat de Regates d'Agde, més coneguda com a SORAC, que són amb les que organitzen conjuntament l'Escala Agde, que és una de les cites ineludibles, i també doncs el que s'està promocionant a França que ve en aquest programa. Far, n'hem parlat molt de l'Escala Agde,
sí?
I la veritat és que uneix França amb Catalunya i és una regata important que l'any passat, recordem, que crec que 85 embarcacions hi van participar.
A veure, que ens ho digui en Rai. Rai, recuperat, 85 embarcacions són les que hi van participar, com deia la Cristina?
Correcte. Eren una centena d'embarcacions d'origen francès que venien d'Agde. Surten un dijous i arriben en el transcurs del divendres a l'Escala, perquè hem de pensar que són prop de 80 milles de regata i, per tant, tarden unes quantes hores de fer tot el recorregut. I llavors, un cop arriben a l'Escala, s'ajunten les flotes catalana i francesa i l'endemà, el dissabte normalment, es fa la regata conjunta i aquí sí arribem a aquestes 85 embarcacions de l'any 2019 i esperem que en un poc o molt doncs puguem millorar aquestes xifres per aquest any 2020.
Per això mateix esteu ara mateix al Saló, no? Aquesta regata és una de les coses que esteu promocionant. Tenim dates, tenim novetats, ja que ens puguis explicar?
Sí, a veure, el Saló és el quart Saló de França en quant a Saló Nàutic. i és un saló molt important a nivell d'embarcacions tan noves com de segona mà flotant, en el sentit que bueno, ocupen una part important del port d'acte per fer aquest saló. I llavors a la fira hi anem conjuntament, tenim un stand compartit amb aquesta societat de regates de Cap d'Acte, i per tant Club Nàutic d'Escala i Societat de Regates d'Acte conjuntament promocionen la regata de l'Escala Acte durant el saló. De fet, bueno, la novetat és que progressivament la regata s'ha anat consolidant i embarcacions i regatistes d'altres ports veïns, de Parlavàs, d'Argelès, d'altres ports veïns del sud de França, s'incorporen a la regata i baixen també a l'escala. Per tant, bé, és una regata que s'ha anat consolidant i en aquest sentit doncs és més regatistes i més esportistes que baixen. Hem de pensar que sobre aquestes 60 embarcacions, els equips són entre 5 i 6 persones per embarcació, i per tant estem parlant d'unes 300 persones que baixen a l'escala l'any que ve en la data de 21 de maig. És a dir, l'any que ve la regata es celebrarà entre el 21 i el 24 de maig.
Sí.
I aquesta és la idea.
Escolta'm, sempre parlem de l'afició nàutica que hi ha al sud de França, de la facilitat que té la gent per accedir a poder fer activitat nàutica. Es nota això en aquest saló nàutic?
A veure, el que es nota és que realment aquí al sud de França els ports són grans, són força més grans que la Costa Brava, que és el que nosaltres potser coneixem més. Hem de pensar que només a Cap d'Acte hi ha prop de 4.000 embarcacions, i per tant, clar, el port més gran d'Espanya és el Port Ginesta, que el tenim al sud de Barcelona, que són 1.400, amb independència de l'Empuria Brava, que és una cosa a part que són també entre 3 i 4.000 embarcacions, les que es troben entre Empuria Brava i Santa Margarita, però és una cosa molt... és una marina interior. El que vull dir és que realment aquí al sud de França aquests ports d'aquest tamany, doncs, és molta menys gent la que té una embarcació, la que navega, i per tant només que un percentatge petit d'aquestes embarcacions participi en aquest esdeveniment, doncs sempre són moltes més que les que tenim a Catalunya. En quant al tipus d'embarcació i en quant a la temporada, bé, la Costa Brava potser sí que és d'embarcació una mica més petita, però són molt similars, també són es manega molt a l'estiu,
molt bé.
I igual que nosaltres, i a l'hivern doncs queden deshivernats, però igual que nosaltres, durant la primavera i la tarda són regates locals, que són les que donen vida en aquests ports, igual que nosaltres durant tot l'any.
Doncs, Rai, t'agraeixo molt que ens ho has explicat. Estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per contactar.
Fins la propera. A reveure. Molt bona tarda. Doncs aquesta és la participació de l'Escala en aquesta fira. Per cert, no ens movem de l'Escala. Activitats a fer aquest cap de setmana. Cristina, aquí a l'Empordà.
Doncs mira, us en podeu anar cap a Sant Feliu de Guíxols, que comença el ganxo tapes de tardor, 2,50 euros, tapa i beguda, i a més podeu fer de jurat, o sigui, aquesta proposta gastronòmica. I hem de dir que ja Halloween, ja castanyada, s'està fusionant cada vegada més aquesta tradició, i el Baix Empordà, t'haig de dir que els hi encanta, perquè a Sant Feliu de Guíxols hi ha, per exemple, el passatge del terror als jardins del monestir, però també hi haurà túnel del terror a Platja d'Aro, al Bons, a Begú, a Pals, fan la jornada de la por amb cinema i una ruta pel centre gòtic, i fins i tot a Santa Cristina d'Aro fan una rua amb carrosses i fent catalanitzant, podríem dir, el trick or treat. I bé, doncs, si no sou ni de Castanyada ni de Halloween, us en podeu anar a les fires de Sant Narcís de Girona, que hi ha moltíssimes activitats programades.
És el primer repàs de l'agenda del programa d'avui.
L'agenda del cap de setmana.
Vinga, més activitats. Isabel González, quines?
Doncs demà divendres dia 1 celebrem la castanyada aquí a Arenys de Mar amb la base nàutica. Una castanyada en remull és la que ens proposen de gaudir. El Club de Vela Blanes aquest diumenge se suma a l'Ecomarxa a Mouta pel Mar, una iniciativa de la qual n'hem parlat ja aquí al programa. que doncs, vol recollir brossa del medi marí combinada amb la pràctica esportiva. I el Museu Marítim ha inaugurat l'exposició Arquitectures arran d'aigua, una selecció d'obres d'arquitectura europees situades arran d'aigua per establir un nou vincle amb la ciutat. La van inaugurar ahir i la podrem gaudir durant tot el mes de novembre.
Més activitats, Ivan, vinga.
Doncs avui, per exemple, una mateixa activitat per aquest any per la castanyada, us porto una activitat que organitza el Novarregui de Vilanova i la Geltrú. Avui tornen amb una festa de tardor per gaudir del Halloween i de la castanyada al Museu del Ferrocarril. L'entrada, 6 euros, un preu simbòlic per gaudir d'aquesta festa al Ferro de Vilanova. També aquest cap de setmana tenim Dia de Castellera al Penedès, concretament a Vilafranca del Penedès, on els castellers tenen l'objectiu de descarregar el 3 de 10 en forra i manilles a la plaça de la Vila, una diada que començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 9 de la nit. I finalment, destacar una activitat per diumenge, una visita guiada a l'espai far de Vilanova. La visita és completament gratuïta, però les places són limitades. Per tant, si voleu anar, aneu al Facebook de l'espai far i allà trobareu tota la informació.
I per a aquells que els agrada la gastronomia, Daniel, més propostes?
Doncs sí, propostes com la que hi haurà aquest cap de setmana al Serrallo de Tarragona, perquè arrencaran simbòlicament amb la recuperació del concurs de mestre Romescaire les jornades del Romesco a la ciutat. De tot plegat en parlem amb un dels nostres habituals col·laboradors i que més en sap i molt de fer Romesco, que és en Pito Mosquits.
Pito, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani, què tal?
Però escolta, em diuen que de fer Romesco hi ha tantes maneres com persones que el fan.
Sí, la veritat és que sí, perquè això amb el pas del temps ha evolucionat moltíssim, no? Però, bueno, l'essència principal ha sigut sempre la tradicional que van descobrir, en aquest cas, els pescadors del nostre barri, no? Perquè han de reconèixer que aquest plat, el plat aquest, és un plat que va néixer aquí baix del nostre barri del Serrallo i, bueno, el que passa que amb el pas del temps doncs hi ha diferents persones que posen diferents ingredients, però el romesco tradicional ha sigut tota la vida doncs, els alls, les ametlles, avellanes, el pa fregit, el pebrot i el vi, i res més. El que passa que
la base, posen... la base per fer-ho, i tant. Ja, Pitu, escolta'm... Tu em dius que al Serrallo això va sorgir d'aquí, perquè justament ja a la dècada dels 50, em sembla que és el 51, ja es va començar a fer concursos de romesco. Per tant, estem parlant de que fa molts anys, pràcticament 70 anys, de que ja es feien concursos gastronòmics del romesco al barri Mariner de Tarragona.
Sí, exactament. Els primers concursos que es van fer va ser l'any 51, i a partir d'aquí pues, ha estat quasi bé ininterromput durant tots aquests anys. El que passa que ara pues, feia 4 anys que no es feia, perquè qui tenia la patent de tot això era el Sindicat d'Iniciativa i Turisme de Tarragona. I clar, hi havia una junta on la gent pues, s'ha anat fent gran i bueno, es va deixar, ara feia 4 anys que no es feia, i llavors aquí pues, a través els restauradors d'aquí a Tarragona han volgut recuperar també junt aquí amb la gent d'aquí del nostre barri i bueno, aquest any pues, bueno, ho tirarem endavant una altra vegada i esperem que tingui molt èxit tot el tema aquest, ja veurem.
A partir de dimarts de la setmana vinent ja es podran tastar als restaurants aquests romescos, però aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, es podrà fer al Serrallo. Dissabte estreneu un concurs per als petits, per als futurs cuiners del romesco, i a diumenge serà la cita dels amateurs, dels experimentats, m'imagino, dels qui ja teniu la mà trencada, no, Pitu?
Sí, sí, sí. Aquest dissabte, dia 2... la veritat és que teníem previst de que vinguessin, no sé, entre 10 o 15 crios, i al final només s'havien apuntat 2 o 3. No sé si és perquè hi ha hagut poca difusió amb el tema, però bueno, és igual. Però que sàpiguen la gent, i els animo a que vagin, perquè farem un tastet de romesco amb unes cassoletes de fang amb la seva cullera marcada amb el dia d'aquest dia 2 del dia del romesco, on podran degustar una degustació de romesco al preu de 5 euros, on podran també beure o cervesa, vi o cava de les nostres terres. I, bueno, que esperem que sigui una diada que faci bon temps, que baixi moltíssima gent aquí baix al barri i que puguin disfrutar del dia i provar el que és el romesco aquest.
Això serà dissabte i diumenge el concurs.
Dissabte.
I diumenge el concurs.
El diumenge, sí, això serà el dissabte a partir de les 11 del matí, i el concurs de romesco, que tenim ja 20 participants que s'han apuntat, com ara sempre, tota la vida ha sigut igual, hi haurà 20 participants on allí podran demostrar pues, les seves habilitats amb el tema de la cuina aquesta, no? Això també serà el diumenge a partir de les 10 del matí, on començaran a encendre focs i a començar a fer tots els romescos, les cassoles de romesco. Esperem que cap allà sobre la una i mitja o les dues estirà ja tot preparat i fet. Després tenim un jurat ja preparat perquè faci les valoracions de tot el que serà el concurs, i després pues, se farà una subhasta de totes les cassoles que s'hauran preparat, s'hauran cuinat allí.
Doncs us convidem a apropar-vos en aquest concurs bueno, aquesta trobada, trobada concurs de mestres romescaires. Escolta'm, Pitu, però jo no em resisteixo, jo que tinc aquí a preguntar-te com ha anat avui la venda de peix, vinga. I és que la nostra col·laboració amb Pitu no va només de promocionar el romesco, sinó també de saber com ha anat avui el tema peixater.
Dani, està molt malament la pesca aquest any, ja us ho he comentat durant aquests altres programes que hem fet, està molt malament. S'agafa molt poca gamba, avui han estat agafant entre 10 i 15 quilos de grossa, 16 o 17 de mitjana i uns 25 de gamba petita. La gamba grossa ha anat entre 70 i 75, que avui ha sigut el preu una miqueta més alt, i ahir la mitjana ha anat entre 40 o 50 i la petita de 20 a 30 euros. Ahir encara va anar més barat a la gamba. L'únic que s'aguanta una miqueta el preu és el preu del lluç. El lluç gros va sobre 15 o 16 euros, i l'altre, el lluç normal, diguéssim, pues va sobre 9 o 10 euros. És un preu que està bé, però com que no hi ha quantitat, pues, és una miqueta rellevant, no?, tot això. Llavors, escamarlat s'engafa molt poc, ja us ho vaig comentar aquest altre dia també, que s'agafa molt pocs aquest any, no sabem ben bé què és el que ha passat. I les altres espècies, pues, bueno, la maire s'engafa molt poca també, entre 3 i 4 euros, i el pelut va a 2 o 3 euros. Qui ho tenen molt malament ha sigut aquest any l'encerclament. Porten un any de fas pobres, que és que gairebé no s'agafen captures.
Avui ho expliquen al programa, sí, sí.
Sí, avui és que n'hi han sortit tampoc. Bueno, no solament perquè hi ha molt poques captures, sinó també que saps que tenim un conveni amb com se diu això?
El Mercadona, bueno, no?, que és el que compra el peix.
Mercadona,
no?
tenim un conveni amb Mercadona, i clar, a la ve el dia de festa pel mig ja tampoc n'hi haguessin comprat tampoc el peix, no? O sigui que ho estan passant molt malament, i pensa que ja aquest any ja tenen la veda a sobre, perquè ja el mes de desembre ja pararan un parell també de mesos molt malament. Però bueno.
Pitu, m'has nomenat el lluç, n'hi ha poc, es paga prou bé. El lluç és, i ja que parlàvem del romesco abans, però a la recepta d'en Pitu del romesco, quin peix hi ha d'haver? Lluç, rap, què més hi posem aquí? I quin triaries de tot aquest assortiment que hi ha a la confraria de Tarragona?
Dani, aquesta salsa, i ho he parlat ja a diferents mitjans, perquè els hi he explicat la recepta, aquesta salsa, la salsa del romesco, és que la pot ser en qualsevol ingredient, ja sigui peix o carn també, però si volem fer un bon romesquet, nosaltres, pues, normalment fas un romesquet rap, o pot ser un romesco inclús amb lluç, o amb quatre escamarlans, amb gall, o amb qualsevol classe de peix,
pot ser un bon romesco. Però els peixos que tenen més consistència, en aquest cas, diguéssim, el rap, o també el pot ser amb llogarro, o qualsevol peix, queda boníssim, de veritat.
Sí que suposo que com menys espinosos, millor, això sí.
Sí, home, clar, evidentment. Mira, jo aquesta setmana, i aprofito ja per dir-t'ho ara, ahir vaig estar al restaurant d'un amic meu, que es diu La Morada, a la part alta de Tarragona, i vam estar una miqueta mirant a veure quina classe de romesco podíem fer per afegir-li una altra classe d'ingredients, no? Per no fer el que sempre es fa. I els hi vaig fer un romesco de moixina amb fesols, que la moixina i tots els peixos que són de bastina són boníssims per fer-ho, i després vam fer com una mena de suquet amb moixina també, però li van posar moltes verdures. Yeah. Li van posar rovellons, li van posar carxofa, li van posar pastanaga,
sí?
I la veritat és que va quedar però fantàstic, eh?
No m'estranya.
Amb unes almejas que sí. Li van posar també i va quedar boníssim.
Escolta'm, no m'expliquis més que em fas venir gana. Pitu, mira, bon cap de setmana.
Te podria enviar també una foto de l'arròs que els hi vaig fer amb un guinó d'aquest que agafem.
No, escolta'm, no liguis més. Pitu, gràcies. Ja ni... No, perquè després passen gana. Fins la propera, una abraçada, que vagi molt bé.
Vale, igualment.
Cuida't,
igualment,
fins ara.
Adéu.
En Pitu Mosquits, explicant-nos el preu del peix i fent-nos la boca aigua. Nosaltres tornarem el dilluns. Mengeu bé, si podeu alguna d'aquestes delicatessens, fantàstic. I si no, com a mínim, castanyes i panellets. Bon cap de setmana.
El Far, el programa marí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Compra l'escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes, i guanyem tots.
A la vora del mar teníem una casa, el meu somni, a la vora del mar. Alta proa per lliures camins d'aigua, l'esvelta barca que jo manava. Ram de la mar tenia una casa...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.